tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. En aquest matí gris i plujós en general a les nostres comarques. Avui sí que no ens n'escapem, tindrem pluja durant gran part del dia. Ara ens ho explicarà en Dani Ramírez, però abans, Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Anem a les temperatures.
Doncs tenim ara mateix 0 graus a Vall de Núria, en tenim 10 ja a Molló, a Das i a Camprodon, 11 graus a Ribes de Freser, 12 els tenim a Ripoll i a Vic, 13 graus a Olot, també a Santa Pau, 14 a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i a Castellfollit de la Roca, 15 graus a Besalú, a Amer i a Banyoles, 16 a Girona i a Figueres i 17 a Roses.
Temps, Dani?
Hem tingut un front matiner, matinada, matidora, aquesta pluja que ha deixat entre la zona nord del Maresme, Malgrat de Mar, sud de la Selva, Blanes, de 10 a 21 litres per metre quadrat, 8 litres a Girona, 12 a 13 litres a Banyoles, ha plogut 6 litres a Molló, amb una mínima de 8 graus, hi ha valors de 0,1 graus al Pirineu cap a 2.400 metres. Per tant, un cop el front ha passat, tindrem una mica de pausa, però pot tornar a ploure aquesta tarda en forma de ruixats i algunes tempestes, preferentment al prelitoral, Guilleries, l'àrea de les Gavarres, entre el Gironès, Baix Empordà, i localment amb tempesta i fins i tot calamar-se. Avui ens ha passat aquest petit front d'aire fred matiner, baixa la temperatura, de dia ambient suau, màximes de 18 a 23-24, però no farà la calor dels últims dies, ni el sol dels últims dies, tot i que sempre parlem de variabilitat, d'algunes clarianes, especialment al migdia, primera a la tarda. De cara al vespre, aquests ruixats a la nit ja s'aniran aturant. I preveiem un divendres mig ennuvolat, novament, amb alguna boira al matí. La temperatura de dia puja una mica, encara pot fer algun xàfec a la tarda, prelitoral, Guilleries, Osona, Pirineu Oriental, i sembla que el cap de setmana no ha de ploure tant dissabte com diumenge. Faria més sol i a les hores de dia recupera la temperatura, però dissabte la matinada pot baixar. Per tant, nits matinades fresques, però de dia ambient força suau.
Anem als titulars d'aquest dijous.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Tots els ajuntaments del Ripollès celebren la nova convocatòria del Pla de Barris anunciada per la Generalitat.
La majoria pensen en sectors concrets on caldria finançament per iniciar-hi una remodelació. Tot i això, molts pocs estan decidits a aprovar-ho a la primera convocatòria de la nova tongada. Aquests són Ripoll i Camprodon.
Escoltem l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
L'estàvem esperant, de fet, amb candeletes, perquè tenim, com tothom sap, un barri vell bastant degradat i suposem, doncs, falta de llegir, fil per randa de tota la convocatòria i saber quines línies inclou exactament, pensem, doncs, que pot contribuir això a millorar aquest barri vell degradat, també a fer millores urbanístiques a d'altres zones de Ripoll, a part d'una rehabilitació d'habitatge important.
Argelaguer estan arreglant l'edifici de l'antic ajuntament per poder-lo llogar a persones joves del poble. Des del consistori han invertit 60.000 euros amb l'ajuda de la Diputació per tenir la possibilitat d'oferir habitatge. L'alcalde és Guillem Vallès.
Amb els joves que tenim que es volen emancipar no hi ha alternativa habitacional i teníem aquest edifici que tenia, no és que estigués en desús ben bé, però sí que tenia poc ús. I llavors vam decidir rehabilitar-lo. S'ha fet una primera fase, ara aquest 2025 es farà la segona i en principi ja ha de quedar a disposició de qui el necessiti.
L'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot insisteix en la necessitat de tenir una piscina municipal coberta. No entén els motius de la Generalitat davant de l'informe negatiu que, recordem-ho, a mitjans de l'any passat va fer arribar al consistori. Un informe negatiu que continua estant sobre la taula i que ara el regidor d'Esports, Aniol Sellabona, vol desencallar.
Sabeu que hi ha una altra pota, que és la que posa en qüestió la necessitat o no d'aquesta instal·lació, i és la que nosaltres volem abordar a nivell polític perquè ens puguin explicar els motius del posicionament que van mostrar a l'informe.
La troballa de 84 explosius d'origen soviètic de la Guerra Civil a Camprodon aquest cap de setmana ha portat cua. Ha estat el descobriment d'artefactes de guerra més gran fet als Ripollès en els últims anys. I quan es troben aquest tipus d'elements, més val no manipular-los, ho diuen els Mossos.
Continuen sent perillosos, perquè de fet nosaltres quan els explosionem funciona bé l'explosiu que tenen a dins. Els mecanismes d'activació estan en condicions que no coneixem perquè són interns i veiem el projectil per fora tot rovellat i per dins tot el mecanisme està igual, per tant no ens dona cap seguretat a l'hora de manipular i de tocar. Hi ha gent més agosarada que remena, que fins i tot ho trasllada, l'agafa, se l'emporta al seu vehicle, el porta a la comissaria, això no ho hem de fer mai.
Es produirà més mel gràcies a la climatologia més favorable. L'augment de pluges ha fet augmentar la floració, així com la reproducció d'abelles i la producció de mel. Hem anat a parlar amb en Josep Joventeny, de Joanetes, perquè ens expliqui quin procés han seguit les abelles aquest any.
A diferència d'aquest als altres anys, clar, aquest, les abelles doncs, realment doncs, tenen molt d'aliment a causa d'aquestes pluges tan abundants i tot això, que els estaran la mar de bé, i es nota molt positivament pel fet de doncs, la mel doncs, que arribem a treure, la qualitat de la mel.
El grau mitjà de guia en el medi natural i temps de lleure de l'Escola Pia d'Olot serà concertat a partir del curs vinent. 19 anys després ha aconseguit aquest tràmit per part del Departament d'Educació.
Tindrà una injecció econòmica per part de la Generalitat i des del centre confien que tingui una gran demanda després de conèixer que s'hi podrà optar a través de la preinscripció que comença aquest dia.
La Mila Canyes és una de les membres de la Direcció Pedagògica de Formació Professional de l'Escola Pia.
Forma part de la inscripció general del Departament d'Educació i, per tant, amb una sola prescripció els alumnes poden escollir les diferents opcions que hi hagi del cicle. La primera opció doncs, pot ser l'Escola Pia i la segona opció pot ser un altre centre o a l'inversa. D'acord? I, a part, un altre aspecte important és el cost del cicle formatiu. Doncs que hi ha una aposta important per part del Departament d'Educació i això comporta que el cost del cicle formatiu tindrà un canvi important.
I els centres de salut de la Garrotxa impulsen una campanya a infants i nens per conèixer la seva exposició al tabac.
Del 26 al 31 de maig, quan vagin a un CAP o a l'hospital, se'ls oferirà treure una mostra d'orina per analitzar-la.
Aquest dissabte, 14 peregrins de Ripoll sortiran per continuar amb el projecte de fer el Camí de Santiago. Ens en referim a l'equip de la Fundació MAP. Són 10 persones ateses amb acompanyament de personal de suport que faran una segona part del camí. L'any passat van fer l'etapa que va de Roncesvalles fins a Logronyo i aquest any faran el recorregut que els portarà fins a Burgos. Escoltem la Marina Labró, que és una de les professionals de suport i que precisament explica la importància de dur a terme aquesta iniciativa.
A juny i cada dimecres, així sempre anem ben equipats perquè si no, a vegades ens podem despistar. I llavors fem bàsicament a la comarca del Ripollès i també a les comarques veïnes, Osona, Garrotxa, també hem fet, i Lluçanès.
El convent del Carme d'Olot estrena un nou escut aquest diumenge.
El prior dels carmelites de la ciutat, pare Jordi Maria Gil, va demanar poder col·locar una heràldica just a l'entrada del convent, a una paret buida que hi havia. L'escut, fet de fusta, és obra de Joaquim Castanyer, veí de la comarca, i incorpora alguns dels elements propis de l'ordre religiós carmelita.
La forma d'una muntanya, que és la muntanya del Mont Carmel, on vam néixer nosaltres a finals del segle XII, principis del segle XIII, el Mont Carmel d'Israel. En aquest escut es poden veure a la part de dalt i en dues estrelles. Aquestes estrelles, en la nostra tradició, signifiquen els profetes Elies i Eliseu. I l'estrella de sota és la representació de la Verge Maria.
Esports, el sènior masculí del Club Bàsquet de Pall d'en Bas es podria convertir en el millor equip de Catalunya de la seva categoria.
Jugarà aquest cap de setmana a la final a 4 després d'aconseguir l'ascens com a primer classificat de Primera Catalana.
La final és un regal. És un regal. La temporada està feta, l'objectiu més que superat, no? I ens ho prenem així com això, com un premi, no? Es troben els primers dels 4 grups de Catalunya, no? El Salt, que és el nostre rival a la sèrie final, que és també l'anfitrió. I a la part del gran tenim l'Almeda i tenim el Sant Nicolau.
El sènior masculí de la Vall d'en Bas és notícia i la penya barcelonista d'Olot i Comarca també, perquè organitza la primera marxa solidària de la seva història.
L'entitat destinarà tots els diners recollits a la Fundació Albert Bosch per a la investigació del càncer infantil. Hi haurà dues rutes diferents, però les dues són aptes per a tots els públics.
Un dels membres de la penya és l'Ivan Masoliver, explicant per on passarà aquesta primera edició.
Crec que sigui doncs, un recorregut més senzillet, doncs, que sigui accessible per tothom, per mainada, cotxets, el que vingui, només faltaria, i sí que hem d'intentar pues, que hi ha aquesta més petiteta i després a l'altra pues, que es puja al volcà Santa Margarita, es va a direcció a la Fageda d'en Jordà, es travessa el cor de la Fageda i direcció al volcà Truscat. Pues, a partir d'aquí, aquesta és una mica més caminada més forta pues, perquè tothom pugui accedir i participar.
L'Elysium Boxing Club és el primer club de boxa del Ripollès. L'impulsor del nou projecte ha sigut l'Ignasi Andrea, un boxejador que fa uns anys va canviar Barcelona per Ripoll.
Sí, n'hi ha bastants, s'han respost bé i la veritat tinc molta gent nova, tinc gent que ja tenia d'abans i la veritat que està responent molt bé. Està adaptat també per moltes edats, ve gent de totes edats, grans, gent jove. Està molt bé.
Amb seu a la Vila Comtal, el centre compta amb un bon nombre de boxejadors de totes les edats. Sentirem les característiques d'aquest nou club a la part final de l'informatiu.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Els ajuntaments van reaccionant després que el govern de la Generalitat anunciés la convocatòria del Pla de Barris. Tots els ajuntaments del Ripollès celebren la nova convocatòria del Pla de Barris anunciada pel govern català. La majoria pensen en sectors concrets on caldria finançament per fer-hi una remodelació. Ara bé, tot i això, molt pocs estan decidits a aprovar-ho en la primera convocatòria. És el cas, per exemple, de Ripoll i de Camprodon. Ens ho explica en Joan Manel Robles.
Al Ripollès, els ajuntaments que de moment estan decidits a provar sort en aquesta primera convocatòria són Ripoll, que hi portarà sobretot millores pel que fa al centre de la vila, i Camprodon, per al sector proper a l'escola. Sílvia Riols és l'alcaldessa de Ripoll.
L'estàvem esperant, de fet, amb candeletes, perquè tenim, com tothom sap, un barri vell bastant degradat, i suposem, doncs, a falta de llegir, fil per randa de tota la convocatòria i saber quines línies inclou exactament, pensem, doncs, que pot contribuir això a millorar aquest barri vell degradat, també a fer millores urbanístiques a d'altres zones de Ripoll, a part d'una rehabilitació d'habitatge important.
Xavier Guitart ha estat entre la cinquantena d'alcaldes que aquesta setmana han escoltat de primera mà l'anunci del president Illa. L'alcalde de Camprodon veu molt positiva la iniciativa i útil per als interessos de la capital de la vall.
Al voltant de l'escola, tot el que seria el centre cívic, perquè ens entenguem, i tota aquesta zona, si ens agradaria, no, patronalitzar-la i intentar fer un lloc molt més agradable. Però, evidentment, des de Camprodon hi serem, jugarem, i si ens toca millor, i si no, seguirem, no, en les diferents convocatòries, anar apostant pels nostres projectes.
La resta de governs municipals dels pobles superiors als 500 habitants del Ripollès també es feliciten de la convocatòria i compten amb sectors susceptibles de ser rehabilitats amb finançament del Pla de Barris. Tot i això, acabaran d'estudiar-ne la lletra petita per veure si en poden ser beneficiaris. El govern especifica que en aquesta nova edició del Pla de Barris es vol actuar sobre habitatges amb estàndards tècnics i energètics ja desfasats. També es posarà el focus en l'eix sociocomunitari del barri, amb l'objectiu de reduir les desigualtats socials entre els seus residents.
Marxem ara cap a Argelaguer perquè estan arreglant l'edifici de l'antic ajuntament per poder-lo llogar a persones joves del poble. Des del consistori han invertit 60.000 euros amb l'ajuda de la Diputació de Girona per tenir la possibilitat d'oferir habitatge. Des del consistori estan a punt de tancar la compra d'un altre edifici per tal d'arreglar-lo i posar-lo també a lloguer assequible, Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Argelaguer segueix treballant per disposar d'habitatge, especialment per a joves del poble que es vulguin emancipar. Aquest any preveuen completar les obres de rehabilitació i adequació de l'edifici de l'antic ajuntament, ubicat al carrer d'Olot. Es tracta d'un immoble pensat per a una parella o per a una parella amb un fill o dos. L'Ajuntament ha invertit en total 60.000 euros, 40.000 dels quals els ha subvencionat la Diputació de Girona per poder arreglar l'interior. L'alcalde d'Argelaguer és Guillem Ballà.
Amb els joves que tenim que es volen emancipar no hi ha alternativa habitacional i tenim aquest edifici que tenia, no és que estigués en desús ben bé, però sí que tenia poc ús, i llavors vam decidir rehabilitar-lo. S'ha fet una primera fase, ara aquest 2025 es farà la segona, i en principi ja ha de quedar a disposició de qui el necessiti.
La idea de l'Ajuntament és llogar aquest habitatge i que serveixi de trampolí per a les persones que hi vagin a viure, de manera que s'hi puguin estar un temps fins a trobar un altre lloc on viure al poble o tenir recursos per viure en un altre espai. Una mica el mateix busquen fer una altra casa que volen comprar. En aquest cas, l'edifici es transformaria en tres pisos d'uns 80 metres quadrats cadascun.
La compra d'un habitatge, que és un immoble que està catalogat, amb la mateixa intenció, amb la idea de convertir la part de l'immoble, fer una divisió horitzontal, que d'aquí en sortin tres pisos, i aquests pisos, doncs, la idea una mica és el mateix, que el jovent del poble es pugui quedar a viure al poble, perquè ens trobem que hi ha tota una generació que l'hem perduda. I està. I llavors aquí també en l'acord hi va la cessió del local com a local per ús social.
Tot i tractar-se d'un ajuntament petit i amb un pressupost anual que ronda el 500.000 d'euros, Argelaguer segueixen treballant per oferir habitatge i que els joves es quedin a desenvolupar el seu projecte de vida al poble.
I a Olot, l'equip de govern de l'Ajuntament reclama reunir-se amb membres de la Generalitat per saber els motius del no a la piscina municipal coberta. Per altra banda, des del consistori treballen en regular tota la part tècnica i millorar el projecte. El regidor d'Esports, Daniel Sellabona, detalla que una de les parts s'ha de solucionar a través de la vessant política, Roger Isern.
Des que la Generalitat va enviar un informe desfavorable al projecte de la piscina municipal coberta d'Olot, l'equip de govern de l'Ajuntament ha reclamat públicament una reunió amb la conselleria per tal de saber els motius exactes pels que va optar pel no. A banda de la part política, l'informe detallava que hi havia parts tècniques concretes a millorar del projecte. En aquesta línia, l'Ajuntament ja ha treballat en regularitzar aquesta part per tal que els projectistes puguin traçar les línies del que ha de ser diferent segons la Generalitat. N'ha donat més detalls al regidor d'Esports d'Olot, Daniel Sellabona.
És fer l'encàrrec als projectistes perquè allò que recollia l'informe i que demanaven que s'ajustés es pogués fer. Simplement la regularització, acollint el que deia l'informe, poder-ho traduir, poder-ho volcar al projecte que s'havia desenvolupat.
Referent al projecte de la piscina municipal coberta d'Olot, hi ha una part també política. Des de l'equip de govern reclamen una reunió amb la conselleria per tal de conèixer els detalls del no al projecte de la Generalitat. Sellabona explica que des del mes de setembre del 2024 reclamen la reunió, però que no obtenen cap data concreta perquè es faci.
Sabeu que hi ha una altra pota, que és la que posa en qüestió la necessitat o no d'aquesta instal·lació, i és la que nosaltres volem abordar a nivell polític perquè ens puguin explicar els motius del posicionament que van mostrar l'informe.
Els pressupostos de l'Ajuntament d'aquest any, recordem, inclouen una partida important del capítol d'inversions destinada a la construcció de l'equipament, el cost total del qual s'enfila fins als 5 milions i mig d'euros.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La troballa de 84 explosius d'origen soviètic de la Guerra Civil a Camprodon aquest cap de setmana passat ha portat cua. Sí, sí, ho sentiu bé. 84 explosius d'origen soviètic procedents de la Guerra Civil. Ha estat el descobriment d'artefactes de guerra més gran fet al Ripollès en els darrers anys, i quan ens trobem amb aquest tipus d'aparells, el millor que podem fer és no jugar-nos-la i, sobretot, avisar de seguida els Mossos d'Esquadra, Guido Sengerote.
Des dels Mossos adverteixen que si es fan troballes al bosc, com la dels darrers dies a Camprodon, on es van descobrir 84 artefactes explosius de 45 mil·límetres de diàmetre, cal avisar immediatament el 112 i no manipular-los. El caporal de Mossos d'Esquadra, Sergi, cap dels TEDACs a la demarcació de Girona, relata com, a l'hora de fer-los detonar, aquests tenen mecanismes intactes, cosa que els fa perillosos per igual.
Continuen sent perillosos, perquè de fet nosaltres quan els explosionem funciona bé l'explosiu que tenen a dins. Els mecanismes d'activació estan en condicions que no coneixem perquè són interns i veiem el projectil per fora tot rovellat i per dins tot el mecanisme està igual. Per tant, no es dona cap seguretat a l'hora de manipular i de tocar. Hi ha gent més agosarada que remena, que fins i tot ho trasllada, l'agafa, se l'emporta al seu vehicle, el porta a la comissaria. Això no ho hem de fer mai, no, perquè estem movent un perill innecessari. Aquest perill porta ja més de 80 anys, des del fi de la guerra, el 39. No té cap sentit, no hi ha cap urgència entre ja allò.
Normalment aquests projectils es troben en zones de difícil accés. En el cas Camprodoní eren al peu d'una gran roca, a 25 metres d'un corriol, i en un espai on, al caminar, els peus s'enfonsaven mig metre sota les fulles. Els Mossos destaquen que aquesta troballa d'artefactes de la Guerra Civil és de les més importants d'aquella època fetes mai al Ripollès.
I avui en Medi Ambient ens centrem en les abelles, perquè enguany es produirà més mel gràcies a la climatologia que ha estat més favorable.
L'augment de pluja ha fet augmentar la floració, així com la reproducció d'abelles i producció de mel. Hem anat a parlar amb en Josep Joventeny de Jonetes perquè ens expliqui quin procés han seguit les seves abelles i què necessiten aquestes últimes de cara a l'estiu per completar un any acceptable pel que fa a la producció.
Enguany la producció de mel està sent més bona respecte als darrers anys. En parla Josep Joventeny, apicultor i responsable de mel Puigsecalm.
A diferència d'aquest els altres anys, clar, aquest, les abelles doncs, realment doncs, tenen molt d'aliment a causa d'aquestes pluges tan abundants i tot això, que els estaran la mar de bé i es nota molt positivament pel fet de doncs, la mel doncs, que arribem a treure, la qualitat de la mel.
Després d'anys de forta sequera, apicultors com en Josep veuen com la situació s'arregla mínimament pel seu sector.
S'ha recuperat tot molt bé, ja va ser inicis d'anys doncs, que es van notar molt floració, sobretot ja les primeres floracions com pot ser la de Romaní, doncs va ser impressionant, una floració molt bona.
No s'atreveix a parlar de quantitats perquè és conscient que el temps pot canviar d'un moment a un altre i això pot fer minvar la producció, però diu que si va fent polgudes de tant en tant contribuirà al fet que la producció de mel segueixi sent bona.
De moment no es pot dir el doble encara, però bueno, si tot continua així esperem que sí, tot i que no costarà gaire, devinguent d'aquests anys que ha estat tan minsa, no, les produccions, doncs, jo crec que de seguida no podrem arribar als nivells, a superar els nivells que portàvem d'aquests doncs, anys enrederits.
Un any amb abelles més resistents físicament i amb més capacitat reproductiva i amb cries més valentes. Durant la sequera tot això no es complia, les abelles eren més agressives i algunes s'afablien més fàcilment, a banda de ser més propenses a agafar malalties. Enguany, productors com en Josep de Joanetes podran oferir més mel.
No deixem encara el medi ambient perquè el grau mitjà de guia en el medi natural i temps de lleure de l'Escola Pia d'Olot serà concertat a partir del curs vinent.
Des de fa gairebé dues dècades, l'Escola Pia d'Olot aposta per un grau de formació professional basat en el medi natural i el temps de lleure. Després d'aquest període, apostant per diferents disciplines esportives i relacionades amb l'entorn de la comarca, el Departament d'Educació concertarà el grau a partir del curs 2025-2026, un fet que des del centre celebren i que remarca la membre de la Direcció Pedagògica de Formació Professional de l'Escola Pia d'Olot, Mila Canyes, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Forma part de la inscripció general del Departament d'Educació i, per tant, amb una sola prescripció, els alumnes poden escollir les diferents opcions que hi hagi del cicle. La primera opció doncs, pot ser l'Escola Pia i la segona opció pot ser un altre centre o a l'inversa, d'acord? I, a part, un altre aspecte important és el cost del cicle formatiu. Doncs que hi ha una aposta important per part del Departament d'Educació i això comporta que el cost del cicle formatiu tindrà un canvi important.
El grau mitjà d'aquí en el medi natural i temps de lliure de l'Escola Pia d'Olot consisteix en que els alumnes estiguin en el medi natural fent activitats a peu, a cavall o a la neu, entre d'altres. Durant el primer curs es treballen les bases per ser monitor o guia i a partir del segon curs es fa la part més relacionada amb la muntanya, com el barranquisme, el rocòdrom o l'espeleologia. Canyes opina que el grau tindrà una gran demanda després de saber que serà concertat.
Anem als esports. El sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas es podria convertir en el millor equip de Catalunya de la seva categoria.
Jugarà aquest cap de setmana la final a 4 després d'aconseguir l'ascens com a primer classificat de Primera Catalana.
Néstor Carvajal.
Quedar campió d'una categoria no només et permet aconseguir l'ascens, sinó que també et dona permís per a poder convertir-te en el millor equip de Catalunya. De fet, el sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas vol seguir fent història després de pujar a Copa Catalunya i portar per primera vegada a la història aquesta categoria a la comarca. Aquest cap de setmana el club té una cita important a Salt, on jugarà la final a 4 per convertir-se en campió de Catalunya en la categoria de Primera Catalana. Els quatre rivals són també primers dels seus grups, ja que en aquesta categoria no hi havia play-off, sinó que hi havia quatre equips que pujaven directe. El primer rival serà el Club Bàsquet Salt, que ha aconseguit guanyar els mateixos partits que els Garrotxins, amb un total de 22 partits guanyats i només 4 de perduts. Els altres dos rivals que s'enfrontaran en la segona semifinal són el Bàsquet Alameda, que ha acabat amb 21 partits guanyats i 5 derrotes, i el Sant Nicolau amb 20 partits guanyats i 6 derrotes. El coordinador esportiu i entrenador del sènior masculí Club Bàsquet Vall d'en Bas, Pau Marguí, ho explica en una entrevista al programa La Banqueta d'Olot Televisió.
Al final és un regal. És un regal, la temporada està feta, l'objectiu més que superat, no? I ens ho prenem com un premi, no? Es troben els primers dels quatre grups de Catalunya, no? El Salt, que és el nostre rival a les finals, que és també l'anfitrió, i a la part tenim l'Almeda i tenim el Sant Nicolau B. Són tot equips amb un bagatge i amb una història molt gran que la nostra, no? Som el club petit, som la sorpresa, en aquest sentit podríem dir, i anem allà doncs, amb tot per davall, sense cap mena de pressió de res. Llavors, anirem a disfrutar.
Aquesta final a 4 jugarà a la pista del Club Bàsquet Salt, el primer rival dels Garrotxins, que jugaran a la primera semifinal aquest dissabte a 4:45 de la tarda. En cas d'aconseguir la victòria, l'Envàs jugaria la final el diumenge a 6:45 de la tarda per intentar convertir-se en el millor equip de Catalunya.
I ara és el moment de parlar de boxa, perquè avui és notícia que l'Elysium Boxing Club és el primer club de boxa del Ripollès. L'impulsor del nou centre ha sigut l'Ignasi Andrea, un boxejador que fa uns anys va canviar Barcelona per Ripoll.
Fa uns anys, l'Ignasi Andrea i la seva parella van fer un gir a la seva vida i van canviar Barcelona per Ripoll. L'Ignasi va aterrar a la Vila Comtal amb la voluntat i les ganes de fer un club de boxa, un fet que no va poder tirar endavant a la capital catalana per diverses casuístiques. Ara l'Ignasi ha inaugurat l'Elysium Boxing Club, el primer club de boxa de la Vila Comtal i del Ripollès. La resposta ha sigut positiva des del primer moment i en menys d'un mes de vida, el centre ja compta amb un bon nombre de boxejadors entre els nous i els que hi havia a l'anterior club a Manlleu. En parla el propietari del club de boxa de Ripoll, Ignasi Andrea.
Sí, n'hi ha bastant, s'han respost bé. I la veritat, tinc molta gent nova, tinc gent que ja tenia d'abans i la veritat que està responent molt bé. Està adaptat també per moltes edats, ve gent de totes edats, grans, gent jove, la veritat que està molt bé.
Tal com explica l'Ignasi, l'Elysium adapta els entrenaments tant per edats com per nivell, donant d'aquesta manera cabuda a tots els públics masculins i femenins.
Fem tots els nivells, iniciació, fem també per la gent que vol competir i ara estem intentant buscar un per fer amb nens, classe de nens. Si tenim un cert número, farem per nens.
Entre els participants, l'Elysium compta amb molts nois i noies que practicaven altres esports, com futbol o bàsquet, o d'altres que estan lesionats i volen enfortir el tronc i les cames.
Ve molta gent que feia futbol, que feia bàsquet, que tema per les cames, com estan lesionats o el que sigui. Venen a boxa perquè treballes més, diguéssim, la part de dalt, però també treballes les cames sense que sigui agressiu.
A més d'entrenar de valent, alguns boxejadors de l'Elysium també surten a fer campionats. És el cas d'en Màrius, en Martí i en Lluc, que participaran en un torneig internacional que enfrontarà el dissabte 31 de maig a Manlleu a diversos boxejadors de Catalunya i Anglaterra.
Esteu escoltant els 5 minuts més, falten només 3 minuts pel punt exacte de 9:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem moltes més coses aquí.
Ei, aquesta pizza és brutal, però segur que som a Olot. Perquè el meu paladar diu que estem a Itàlia.
Benvingut a la trattoria de Luigi. Aquí fem les coses com a Roma. Massa fina, ingredients frescos i molt d'amor.
Crec que m'he enamorat.
De mi?
No, de la pizza.
Normal, és la millor d'Olot. No ho dic jo, ho diuen els nostres clients. Fem la massa de la que tothom parla.
Doncs porta'n una altra abans que m'hi casi.
Trattoria de Luigi. L'autèntic sabor italià directament a Olot. Vine i descobreix per què és la massa de la que tothom parla. Som al carrer Antoni Llopis, 8 d'Olot, o visita'ns a trattoriadeluigi.com.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un mes de la família.
Uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo, al 972-26-84-16.
Tiu, tiu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Coneixes la nova llei de facturació electrònica? Vols millorar la gestió de la teva empresa? A Micrològic som especialistes en programes de gestió per a empreses. Visita micrològic.cat.
Tothom hauria de revisar la retina un cop l'any, i molt especialment els majors de 50 anys, fumadors, hipertensos, diabètics i persones amb antecedents familiars de glaucoma o TMAE. Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sans.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otivat.com.
o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Aquest 23, 24 i 25 de maig, a Sant Jaume de Llierca torna el Festival Meandre, un festival comunitari que gira entorn la pau, la vida i el territori, tant pels grans com pels petits, amb tallers, debats, concerts, DJs, activitats familiars, artesania, construcció amb fibres vegetals, danses, corals i molt més. Vine a reflexionar, compartir i transformar des de la ruralitat. Més informació a festivalmeandre.cat.
Què tal? Bon dia i bona hora. Són en punt 2:15 del matí.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
És notícia al Pla de Barris perquè tots els ajuntaments del Ripollès celebren la nova convocatòria feta pel govern de la Generalitat.
La majoria pensen en sectors concrets on caldria finançament per iniciar-hi una remodelació. Tot i això, molt pocs estan decidits a aprovar-ho en la primera convocatòria de la nova tongada. Aquests són Ripoll i Camprodon.
L'estàvem esperant, de fet, amb candeletes, perquè tenim, com tothom sap, un barri vell bastant degradat i suposem, doncs, a falta de llegir, fil per randa tota la convocatòria i saber quines línies inclou exactament, pensem, doncs, que pot contribuir això a millorar aquest barri vell degradat, també a fer millores urbanístiques a d'altres zones de Ripoll, a part d'una rehabilitació d'habitatge important.
Són paraules de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Argelaguer estan arreglant l'edifici de l'antic ajuntament per poder-lo llogar a persones joves del poble.
Des del consistori han invertit 60.000 euros amb l'ajuda de la Diputació de Girona per tenir la possibilitat d'oferir habitatge.
L'alcalde és Guillem Vallès.
Amb els joves que tenim que es volen emancipar no hi ha alternativa habitacional i tenim aquest edifici que tenia, no és que estigués en desús ben bé, però sí que tenia poc ús i llavors vam decidir rehabilitar-lo. S'ha fet una primera fase, ara aquest 2025 es farà la segona i en principi ja ha de quedar a disposició de qui el necessiti.
A Olot, l'Ajuntament, l'equip de govern de l'Ajuntament reclama reunir-se amb membres de la Generalitat per saber més motius sobre el no a la piscina municipal coberta. Per altra banda, des del consistori, treballen en regular tota la part tècnica i fer les millores que exigeix el govern català en el seu informe publicat a finals d'estiu de l'any passat. Escoltem el regidor d'Esports, Aniol Sellabona.
Sabeu que hi ha una altra pota, que és la que posa en qüestió la necessitat o no d'aquesta instal·lació, i és la que nosaltres volem abordar a nivell polític perquè ens puguin explicar els motius del posicionament que van mostrar a l'informe.
Avui també hem sabut que la troballa de 84 explosius d'origen soviètic de la Guerra Civil a Camprodon aquest cap de setmana passat ha portat cua. Ha estat el descobriment d'artefactes de guerra més gran fet mai al Ripollès en els últims anys, i quan es troben aquests aparells cal tenir molt en compte i evitar la seva manipulació, ho diuen els Mossos.
Continuen sempre lliures, perquè de fet nosaltres quan els explosionem funciona bé l'explosiu que tenen a dins. Els mecanismes d'activació estan en condicions que no coneixem perquè són interns i veiem el projectil per fora tot rovellat i per dins tot el mecanisme està igual. Per tant, no es dona cap seguretat a l'hora de manipular i de tocar. Hi ha gent més agosarada que remena, que fins i tot ho trasllada, l'agafa, se l'emporta al seu vehicle, el porta a la comissaria. Això no ho hem de fer mai.
El grau mitjà de guia en el medi natural i temps de lleure de l'escola Pia d'Olot serà concertat a partir del curs vinent.
19 anys després ha aconseguit aquest tràmit per part del Departament d'Educació. Tindrà una injecció econòmica per part de la Generalitat i des del centre confien que tingui una gran demanda després de conèixer que s'hi podrà optar a través de la preinscripció que comença aquest divendres.
Forma part de la inscripció general del Departament d'Educació i, per tant, amb una sola preinscripció els alumnes poden escollir les diferents opcions que hi hagi del cicle. La primera opció pot ser l'escola Pia i la segona opció pot ser un altre centre o a l'inversa, d'acord? I, a part, un altre aspecte important és el cost del cicle formatiu. Doncs que hi ha una aposta important per part del Departament d'Educació i això comporta que el cost del cicle formatiu tindrà un canvi important.
Més mel gràcies a una climatologia més favorable. L'augment de pluges ha fet augmentar la floració, la reproducció d'abelles i la producció de mel.
Hem anat a parlar amb en Josep Joventany de Jonetes perquè ens expliqui quin procés han seguit les seves abelles i què necessiten aquestes últimes de cara a l'estiu per completar un any acceptable pel que fa a la producció.
A diferència d'aquest als altres els altres anys, clar, les abelles doncs, realment doncs, tenen molt d'aliment a causa d'aquestes pluges tan abundants i tot això, que els estaran la mar de bé, i es nota molt positivament pel fet de doncs, la mel doncs, que arribem a treure, la qualitat de la mel.
Tenim més coses per explicar-vos, com per exemple que aquest dissabte 14 pelegrins de Ripoll sortiran per continuar amb el projecte de fer el camí de Sant Jaume. Ens referim a l'equip de la Fundació MAP, que comptarà amb el suport de diversos professionals per tal de dur a terme la travessera, que de fet és una etapa que anirà des de Logronyo fins a Burgos, després que l'any passat comencessin a Roncesvalles i acabessin també a Logronyo. Escoltem la Maria Labró, és una de les professionals de suport.
A juny i cada dimecres, així sempre anem ben equipats, perquè si no, a vegades ens podem despistar. I llavors fem bàsicament a la comarca del Ripollès i també a les comarques veïnes, Osona, Garrotxa, també hem fet, i Lluçanès.
El convent del Carme d'Olot estrena nou escut aquest diumenge. El prior dels carmelites de la ciutat, el pare Jordi Maria Gil, va demanar poder col·locar una heràldica just a l'entrada del convent, en una paret buida que hi havia. L'escut, fet de fusta, és obra de Joaquim Castanyer, veí de la Garrotxa, i incorpora alguns dels elements propis i més característics de l'ordre dels carmelites.
La forma d'una muntanya, que és la muntanya del Mont Carmel, on vam néixer nosaltres a finals del segle XII, principis del segle XIII, com un Carmel d'Israel. En aquest escut es poden veure a la part de dalt i en dues estrelles. Aquestes estrelles, en la nostra tradició, signifiquen els profetes Elies i Eliseu. I l'estrella de sota és la representació de la Verge Maria.
Temps pels esports, el sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas es podria convertir en el millor equip de Catalunya de la seva categoria.
Jugarà aquest cap de setmana la final a 4 després d'aconseguir l'ascens com a primer classificat de Primera Catalana.
La final és un regal. És un regal, la temporada està feta, l'objectiu més que superat, no? I ens ho prenem com un premi, no? Es troben els primers dels 4 grups de Catalunya, no? El Salt, que és el nostre rival a semifinals, que és també l'anfitrió. I a la part tenim l'Almeda i tenim el Sant Nicolau B. Són tot equips amb un bagatge i amb una història molt gran que la nostra, no? Som el club petit, som la sorpresa en aquest sentit, podríem dir, i anem allà doncs, amb tot per davant, sense cap mena de pressió de res. Llavors anirem a disfrutar.
La penya barcelonista d'Olot i Comarca organitza la primera marxa solidària de la seva història.
L'entitat destinarà tots els diners recollits a la Fundació Albert Bosch per a la investigació del càncer infantil. Hi haurà dues rutes diferents, però les dues són aptes per a tots els públics.
En Francesc del Forn és el president de l'entitat.
Direm que aquesta enfermedad del càncer, doncs, que s'ha de lluitar-hi i s'ha de portar, si podem portar-hi recursos, bàsicament, perquè bueno, s'ha de, diguéssim, estudiar i com no, explorar i que es pugui fer curable tot això. I
la Garrotxa, el Garrotxa Volcanic Walking aposta per la inclusivitat. El 23, 24 i 25 de maig tindrà lloc el conjunt d'activitats.
Bucles magnètics portàtils per a persones amb dificultats auditives, una visita al volcà Cruscat a Cegues o una ruta adaptada per a persones amb trastorn de l'espectre autista són les propostes amb inclusió fetes des de Turisme Garrotxa.
Tenen la possibilitat de que el visitant pugui adquirir un bucle de magnètic per millorar l'audició, que és portàtil i per tant en tenim de sobretaula, però també hi ha aquests portàtils que serveixen doncs, perquè aquelles persones que tinguin problemes
auditius
o tinguin implants o audífons puguin seguir molt més bé les explicacions del guia en un entorn, no, obert.
L'Elysium Boxing Club és el primer club de boxa del Ripollès.
L'impulsor del nou centre ha sigut l'Ignasi Andrea, un boxejador que fa uns anys va canviar Barcelona per Ripoll. Amb seu a la Vila Comtal, el centre compta amb un bon nombre de boxejadors de totes les edats, molt provinents d'altres esports com el futbol o el bàsquet.
Sí, n'hi ha bastants, s'han respost bé i la veritat tinc molta gent nova, tinc gent que ja tenia d'abans i la veritat que està responent molt bé. Està adaptat també per moltes edats, ve gent de totes edats, grans, gent jove, l'edat està molt bé.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar?
Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Anem a Catalunya, Espanya i el món perquè denuncien un gir ultraconservador en una escola concertada de Terrassa per un canvi de direcció.
158 famílies han portat el cas a la Inspecció d'Educació i la Síndica de Greuges, mentre que la direcció actual de l'Escola Carmel nega cap canvi.
D'altra banda, mort tirotejat a Madrid un expolític ucraïnès vinculat al govern del prorrus Víctor Yanukovych.
Es tracta d'Andriy Portnov, assassinat quan deixava els seus fills a l'escola Pozuelo de Alarcón.
El govern espanyol refreda les expectatives sobre un embargament d'armes a Israel.
Forces de defensa veuen més simbòlica que real la prohibició del comerç d'armes amb Israel, mentre els socis de Sánchez exigeixen trencar tots els contractes.
Un centenar d'estudiants acampa a la Universitat Autònoma de Barcelona per exigir la ruptura dels vincles amb Israel.
Els estudiants que participen en la protesta lamenten que un any després de les primeres acampades no s'ha fet pràcticament res des dels òrgans de govern.
I l'exèrcit d'Israel foragita a trets una delegació diplomàtica amb europeus a Cisjordània.
Les forces israelianes aleguen que han disparat contra representants de diferents països, un d'ells espanyol, de visita a la localitat de Jenin perquè han entrat en una zona no autoritzada.
I, per cert, Israel manté el bloqueig a l'ajuda humanitària a Gaza malgrat el risc de fam, un tema que no podem perdre de vista.
Exacte, el portaveu de l'ONU, Stefan Dujarric, ha explicat que els seus camions encara no han pogut distribuir menjar.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Hem començat el dia amb el cel molt tapat i amb pluges, pluges especialment intenses a primera hora d'aquest matí. Ara no és tan així, però avui tindrem un dia molt marcat per les precipitacions. Aniol, temperatures.
Doncs tenim ara mateix 0 graus a Vall de Núria, en tenim 8 a Molló, 10 graus a Das a Camprodon i a Ribes de Freser. 12 graus els tenim a Ripoll i a Vic, 14 a Olot i a Santa Pau, 15 graus a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, a Besalú, a Amer i a Figueres, 16 a Castellet de la Roca, 17 a Girona i 19 a Roses.
El temps, Dani Ramírez.
Hem tingut un front matiner, matinada, matidora, aquesta pluja que ha deixat entre la zona nord del Maresme, Malgrat de Mar, sud de la Selva, Blanes, de 10 a 21 litres per metre quadrat, 8 litres a Girona, 12 a 13 litres a Banyoles, ha plogut 6 litres a Molló, amb una mínima de 8 graus, hi ha valors de 0, 1 grau del Pirineu cap a 2.400 metres. Per tant, un cop el front ha passat, tindrem una mica de pausa, però pot tornar a ploure aquesta tarda en forma de ruixats i algunes tempestes, preferentment al prelitoral, Guilleries, l'àrea de les Gavarres, entre el Gironès, Baix Empordà, i localment amb tempesta i fins i tot calamar-se. Avui ens ha passat aquest petit front d'aire fred matiner, baixa la temperatura, de dia ambient suau, màximes de 18 a 23-24, però no farà la calor dels últims dies, ni el sol dels últims dies, tot i que sempre parlem de variabilitat d'algunes clarianes, especialment al migdia, primera a la tarda. De cara al vespre, aquests ruixats a la nit ja s'aniran aturant. I preveiem un divendres mig ennuvolat, novament, amb alguna boira al matí, la temperatura de dia puja una mica, encara pot fer algun xàfec a la tarda, prelitoral, Guilleries, Osona, Pirineu Oriental, i sembla que el cap de setmana no ha de ploure, tant dissabte com diumenge. Faria més sol i aleshores de dia recupera la temperatura, però dissabte a la matinada pot baixar. Per tant, nits matinades fresques, però de dia ambient força suau.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Ens acostem a 8:45 als centres de salut de la Garrotxa impulsen una campanya a infants i nens per conèixer la seva exposició al tabac. Durant la setmana que ve, quan vagin a un CAP o un hospital, se'ls oferirà a treure una mostra d'orina per tal de poder-la analitzar.
Doncs sí, com dèiem, els centres de salut de la Garrotxa impulsen una campanya a infants i nens fins a 14 anys de la comarca per conèixer quina és la seva exposició al tabac. Quan els menors vagin a qualsevol centre d'atenció primària o al mateix hospital d'Olot, els professionals oferiran als seus pares extreure una mostra d'orina per tal d'analitzar els nivells de cotinina que tenen i saber d'aquesta manera el nivell d'exposició al tabac que té la criatura. La cotinina és la principal substància química de la nicotina que es troba en el tabac o els seus derivats. La campanya es farà del 26 al 31 de maig en el marc de la Setmana Sense Fum, que té per objectiu sensibilitzar la població dels riscos que comporta el tabac. Aquesta consulta va començar-se a fer l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa a partir de l'abril del 2024 i durant aquest primer any s'han atès 59 infants. D'aquests, al voltant d'un 50% s'acaben derivant a la consulta de pneumologia per exposició al tabac.
I aquest dissabte, 14 pelegrins de Ripoll sortiran per continuar amb el projecte de fer el Camí de Sant Jaume. Ens referim a l'equip de la Fundació MAP, 10 persones ateses amb l'acompanyament de personal de suport que faran una segona part del camí. L'any passat van fer l'etapa que va de Roncesvalles fins a Logronyo i aquest any el recorregut els portarà de Logronyo i fins a Burgos. Ens ho explica la Laura Segú.
Aquest dimecres el grup de pelegrins de la Fundació MAP han fet la darrera preparació per fer el Camí de Santiago. Cada dimecres 10 participants amb l'acompanyament del personal de suport s'han entrenat des de l'octubre per posar-se en forma. La Marina Labró és professional de suport.
Llavors anem, ens preparem d'octubre a juny i cada dimecres així sempre anem ben equipats perquè si no a vegades ens podem despistar. I llavors fem bàsicament a la comarca del Ripollès i també a les comarques veïnes, Osona, Garrotxa, també hem fet, i Lluçanès.
Aquest és un projecte de gran abast que va començar l'any passat i que s'espera concloure el 2028. Cada any el grup de pelegrins fan una etapa del recorregut. El maig de l'any passat va ser el tram de Roncesvalls a Logronyo, en 6 dies. Aquest any l'etapa l'engegaran aquest dissabte 24 de maig, un recorregut que els portarà de Logronyo a Burgos. Aquesta idea va sorgir d'un dels membres del grup de caminadors després de viure aquesta experiència de primera mà. És en Salvador, qui se sent satisfet d'haver pogut fer realitat aquesta proposta de treball en equip i sobretot vivencial. L'escoltem.
Jo vaig fer el Camino amb la meva família fa molts anys i la Pilar i la Marina jo estàvem fent, jo havíem fet. I em van dir, estem fent el Camino, hòstia, jo el vaig fer, no sé què, no sé quants. Dic, i per què no ho fem amb el mal? Els hi vaig dir. Diu, ah, vale.
Per fer realitat el projecte del Camí de Santiago s'ha hagut de treballar també per trobar col·laboracions per fer front a les despeses anuals entorn als 7.000 euros. Aquest cop també han pogut comptar amb la col·laboració econòmica necessària. En Salvador sap quin ha estat el motiu principal d'haver pogut aconseguir reunir la quantitat requerida.
Perquè és un projecte engraçador. Perquè gent com nosaltres que vulgui fer el Camí és un projecte emprenedor i la gent es sensibilitza per ajudar-se.
Aquesta és una experiència que vol despertar la il·lusió entre el grup de persones ateses participants, però també l'autonomia. El grup comptarà amb 2 professionals de suport i 2 voluntaris externs. Pilar Fontany també és professional de suport.
Caminem cada dia uns 20 i escaig quilòmetres en relleus. A mig camí ens rellevem, qui vol continuar caminant pot fer tot el trajecte, perquè són això, trajectes de, ja ho he dit, 23-24 quilòmetres, i qui no pues fa 11-12, i com que portem vehicles de suport, doncs canviem. I els que caminaven llavors descansen i van a la furgoneta a buscar l'alberg i a fer tota l'organització de l'arribada a l'alberg.
La Marta és un exemple de l'èxit del projecte. Ella mateixa s'ha ofert per prendre-hi part. L'escoltem.
Fer l'etapa amb els companys i bueno, que estic molt il·lusionada i que el camí no continuï endavant.
D'aquesta manera, aquest dissabte comença aquesta segona aventura per assolir el Camí de Santiago, de la mà dels pelegrins de la Fundació MAP.
Doncs bon camí. El convent del Carme d'Olot estrena nou escut aquest diumenge. El prior dels carmelites de la ciutat, el pare Jordi Maria Gil, va demanar poder col·locar una heràldica just a l'entrada del convent, en una paret que estava buida. L'escut, fet de fusta, és obra del garrotxí Joaquim Castanyer i incorpora alguns dels elements més característics de l'ordre religiosa.
El convent del Carme d'Olot ja llueix un nou símbol
símbol es tracta d'un escut carmelita, una heràldica que representa aquest orde religiós. Està situat només entre el convent a mà dreta. L'escut s'ha posat a petició del prior del Carme d'Olot, pare Jordi Maria Gil, qui fa prop de 2 anys que viu a la ciutat.
La forma d'una muntanya, que és la muntanya del Mont Carmel, on vam néixer nosaltres a finals del segle XII, principis del segle XIII, el Mont Carmel d'Israel. En aquest escut es poden veure a la part de dalt i en 2 estrelles. Aquestes estrelles, en la nostra tradició, signifiquen els profetes Elies i Eliseu. I l'estrella de sota és la representació de la Verge Maria.
Aquest diumenge, després de la missa de 11:45 del matí, es presentarà oficialment l'escut. Els carmelites d'Olot conviden a tothom qui vulgui a ser present a un moment que pel pare Jordi i pels altres 3 carmelites d'Olot és més que especial. L'escut també incorpora una frase.
I al redador de l'escut hi ha doncs, aquesta cinta amb unes lletres, en aquest cas en llatí, Zelo, Zelatus sum, Prodomino Deu, Exercitum, que són unes paraules que pronuncia el profeta Elies a la muntanya del Carmel. Significa, estic ple de zel pel Senyor, Déu dels exèrcits.
Pare Jordi Maria Gil va fer-li l'encàrrec a Joaquim Castanyer, un veí de la comarca que treballa a la fusta. Diu que ha tardat entre 40 i 45 hores a fer-lo.
Faig un dibuix o idea, llavors el passo a mides que toquen. Un cop tinc les mides fetes, la llargada, l'amplada i la gruixudària, vaig amb el fuster i jo ja l'altre dia vaig anar a comprar fusta, que és estil francès, que es treballa molt bé, i a partir d'allà ja vaig encarar la peça amb el fuster i ell me la va fer i jo vaig començar a treballar. Ho vaig retallar, he retallat amb una serra i també he estat l'altre set amb angúbies.
Un escut ben senzill, però a la vegada carregat de simbolisme pels carmelites de la ciutat i que des d'ara se suma a la llarga llista d'elements que fan brillar el convent del Carme d'Olot del segle XVI.
Doncs tot a punt perquè comenci la festa del Roser de les Preses. Avui a partir de les 5 de la tarda hi haurà l'hora del conte i el taller d'escriptura creativa i demà a partir de les 6 un espectacle infantil i la inauguració del nou mobiliari infantil. Saludem la Júlia Plana, que és presidenta de la Comissió de Festa. Júlia, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més, una nova edició de la Festa del Roser que, de fet, ja comença avui, però que té el seu plat fort durant el cap de setmana, no?
Correcte, té el seu plat fort durant el cap de setmana perquè hi ha activitats tant matí com la tarda de dissabte i diumenge.
Explica'ns una mica el programa perquè aquest dissabte hi ha una trobada de puntaires que es fa per primera vegada i amb un gran èxit de convocatòria.
Sí, la veritat és que aquest any és el primer any que fem una trobada de puntaires, ja se'ns havia proposat, el que passa que l'any passat no vam quadrar per temps, però aquest any l'hem pogut quadrar i la veritat és que està tenint molt èxit. Ja tenim més de 50 persones apuntades i això vol dir que fa molt bona pinta.
Aquí està obert aquesta convocatòria, és a dir, les persones que vulguin participar-hi, que els agradi doncs, tot el tema del punt, poden participar-hi, és obert a tothom?
Correcte, el que passa que ara ja està complet.
Ara ja ho teniu complet, molt bé. Seguiu apostant per aquesta tarda esportiva. Què hi haurà dissabte a la tarda?
Dissabte a la tarda ens trobarem tots a la pista poliesportiva, d'allà a les Preses, i hi haurà el 3x3 de bàsquet, el torneig de frontó, les Villes Catalanes. Va agradar molt i l'hem tornat, va agradar molt l'any passat i l'hem tornat a posar aquest any perquè hi ha un ambient molt festiu i molt esportiu allà a la pista poliesportiva perquè ens trobem tots allà.
Tothom que s'hi vulgui apuntar encara hi és a temps o no?
Correcte, el 3x3 del frontó, tenen fins avui al vespre, i les Villes Catalanes, allà, s'apunten allà el mateix dissabte.
També hi haurà temps per la cultura, no?
I tant, a les 8 del vespre tindrem el teatre.
I com s'organitza la trobada de cotxes? Perquè al municipi tota la zona del carrer Major és especialment estreta i es necessiten moltes mans per poder organitzar els més de 100 cotxes que hi participaran.
Correcte, tenim molts cotxes i la veritat és que cada any en tenim més i agrada molt aquesta activitat. Llavors apostem cada any per aquesta activitat. Els cotxes es posaran pel carrer Sant Sebastià i després aniran per la plaça Major i allà ja els indicaran el recorregut que hauran de fer.
I en cas de pluja?
En cas de pluja totes les activitats es faran a la pista poliesportiva, menys, òbviament, la sortida aquesta dels vehicles antics que es continuarà fent igual.
Júlia Plana, presidenta de la Comissió de Festes de la Festa del Roser de les Preses. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia i bona hora.
Gràcies, bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Solidaritat i Esports, la penya barcelonista d'Olot i Comarca organitza la primera marxa solidària de la seva història. L'entitat destinarà tots els diners recollits a la Fundació Albert Bosch per la investigació del càncer infantil. Hi haurà dues rutes diferents, però les dues són aptes per a tots els públics. Natàlia Moreno.
Des de la renovació de la nova junta directiva de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, tenien clar que volien tornar a recuperar la realització d'alguns actes i alguns d'ells on la solidaritat hi fos present. Amb 50 anys d'antiguitat, aquesta penya barcelonista ha organitzat la caminada solidària entre volcans, on tots els diners van destinats a la investigació del càncer infantil. Ho ha explicat el president de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, Francesc del Forn, al programa La Finestra d'Olot Televisió.
Creiem que aquesta malaltia del càncer, doncs, que s'hi ha de lluitar-hi i s'ha de portar, si podem portar-hi recursos, bàsicament, perquè bueno, s'ha de, diguéssim, estudiar i com no, explorar i que es pugui fer curable tot això i els que ho pateixen principalment. I ja és el dia a dia. Aquest dia a dia ens trobem que ja et dic, com som a l'edat, ho tenen i per desgràcia hem de competir-ho i bueno, ens hem apostat per fer això, que considerem solidaris amb aquesta enfermedad i que la penya està a sobre.
Aquesta primera edició es pot fer corrent o caminant. Es dura a terme aquest diumenge i té una capacitat limitada, igual que totes les curses o marxes que transcorren per la Fageda d'en Jordà tenen un límit d'inscripcions per tal de preservar l'entorn natural. Tot i que hi hagi dues rutes diferents, totes dues són aptes per tots els públics, perquè la idea de la penya és que tothom hi pugui participar. Un dels membres de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, Ivan Masoliver, explica per on passarà aquesta primera edició.
Que sigui pues, un recorregut més senzillet, pues, que sigui accessible per tothom, per mainada, cotxets, el que vingui, només faltaria. I sí que hem d'intentar pues, que hi ha aquesta més petiteta i després l'altra pues, que es puja al volcà Santa Margarita, es va a direcció a la Fageda d'en Jordà, es travessa el cor de la Fageda i direcció al volcà Croscat. Pues a partir d'aquí aquesta és una mica més caminada més forta pues, perquè tothom pugui accedir i participar.
La caminada solidària entre volcans sortirà aquest diumenge del càmping Lava entre les 8 i les 10 del matí. Cada persona es pot inscriure a través de les xarxes socials de la penya o de forma presencial. S'ha de pagar 10 euros per la inscripció que es destinen íntegrament a la Fundació Albert Bosch i també hi entra l'aparcament, el cafè, l'avituallament i un obsequi del Barça per cada participant.
I si de sobte fa sol, clic. I si una mica d'esport, clic. I si quedo amb els amics, clic. Millor un plat de pasta, clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Click d'Opticalia. 2x1 en ulleres graduades, una d'elles en clic. Només a Opticalia i a opticalia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà, 12.
Avui ja ho sabeu que tindrem un dia molt gris, per tant, paciència i remei. Nosaltres hi tornem demà, que ja serem divendres. S'enflairan el cap de setmana. Que tingueu un bon dia. Salut.